Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 16 de maig. Donem pas ara al bloc electoral.
Espai informatiu amb contingut sobre la campanya electoral. Eleccions municipals del 22 de maig a l'Ametlla de Mar.
I continuem amb el bloc electoral. Convergència i Unió presenta el programa electoral a les urbanitzacions. A les 6:30 de la tarda del passat dissabte, el Parc Social de Trescales va ser el marc de l'acte on els convergents van fer arribar les seves propostes als veïns de la urbanització. Davant prop de 200 persones, Convergència i Unió va remarcar la voluntat de dur a terme la tercera fase de la zona esportiva, crear la plaça del Mar, vora l'Alguer, i finalitzar el Parc del Bon Repòs. Un altre dels projectes claus del programa electoral convergent és l'Escola Universitària del Mar. A més, tenen com a fita abastir el municipi amb gas natural i fer arribar la fibra òptica. D'altra banda, a la mateixa hora, a les pistes de Calafat, una 70ena de veïns van assistir a la presentació del programa encapçalat per l'eslògan Endavant del candidat Andreu Martí. El Partit dels Socialistes de Catalunya va organitzar ahir diumenge un vermut a la Sala de la Societat, on va aprofitar per explicar les seves propostes de cara a les eleccions municipals del pròxim diumenge 22 de maig. L'acte fou presentat per Maria Marçal, número 2 de la candidatura, que posteriorment va donar pas al cap de llista Antoni Espuny, el qual va basar el 90% del seu parlament en la crítica cap a la labor de l'equip de govern de Convergència i Unió. Els socialistes acusen els convergents de gestionar de manera deficient l'economia municipal i de portar l'Ajuntament a un deute de 24 milions d'euros. Segons els socialistes, equipaments com la piscina coberta, l'aparcament i la residència per a la gent gran no han fet altra cosa que incrementar el deute de tots els caleros. És per això que Antoni Espuny ha fet de l'economia el cavall de batalla d'aquesta campanya.
Home, el principal cavall de batalla del Partit Socialista d'aquesta campanya és intentar, primer, redreçar totes les malfetes urbanístiques que ens han comportat que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar sigui l'Ajuntament que té més contenciosos administratius per les actuacions errònies de l'equip de govern. Segon, una vegada redreçat això, o paral·lelament redreçar la situació econòmica per intentar alliberar recursos econòmics per a realment fer polítiques per a la creació de llocs de treball, però no llocs de treball de 4 mesos, de 6 mesos, sinó llocs de treball de tot l'any per a intentar fomentar i facilitar que iniciatives industrials s'instal·lien al nostre poble. I pensem que el nostre poble té les condicions molt bones per a que això passi. Autopista, via fèrrea, Nacional 340 i a les portes de l'autovia. I això ho hem d'aprofitar, i això ho hem d'aprofitar. I això és feina de l'Ajuntament, portar aquestes iniciatives cap aquí perquè la gent del nostre poble tingui feina.
Espuny considera la del PSC la millor opció de cara al 22 de maig. Escoltem-la.
Hem demanat el vot del Partit Socialista perquè primer som gent amb capacitat, tenim un programa per a desenvolupar i una gent que està preparada per a desenvolupar-los. Sabem realment en quina situació es troba el nostre poble i les solucions que nosaltres donem són unes solucions realistes i factibles. No estem prometent coses que sabem que no podríem al final complir.
Després del Parlament, els membres de la llista i els presents van poder compartir conversa amb un vermut casolà de Marroig.
Espai informatiu amb contingut sobre la campanya electoral. Eleccions municipals del 22 de maig a l'Ametlla de Mar.
I després del bloc d'informació electoral, tractem ara la notícia local d'aquest dilluns. Tot està a punt perquè les 6 barques de l'Ametlla de Mar, que porten una mitjana de 14 pescadors, surtin a la mar aquesta nit. Aquests darrers dies, els tonyinaires han condicionat les embarcacions tant pel que fa a maquinària, xarxes, neteja, com a que viures per emprendre aquest mes de pesca que tenen per davant. I és que els tonyinaires podran pescar la quota establerta fins al 14 de juny com a data límit. Enguany, la temporada es presenta amb bones perspectives, segons Pere Vicent Balfegó, president del grup Balfegó i patró de l'embarcació Tio Gel, ja que els plans de recuperació de l'estoc comencen a donar fruit. Escoltem Pere Vicent Balfegó.
Bé, doncs avui comença la campanya de pesca d'enguany del 2011. Bé, la campanya data límit tenim fins al 14 de juny, a la nit. I bé, si les condicions climatològiques acompanyen, doncs estem molt encoratjats perquè gràcies al pla de recuperació doncs, les notícies de les pesqueres de Dalmadrava i d'avistaments de tonyina són molt bons. I bé, estem molt encoratjats, que sabem que si acompanya el temps i tot funciona com ha de funcionar, doncs la campanya podem pescar la quota que tenim assignada.
La campanya 2011 es veu afectada per una nova retallada de la quota, tot i que enguany s'ha reduït un 4,5% la quota total de pesca de la tonyina roja, s'ha permès la compra de quota. D'aquesta manera, per exemple, les dues embarcacions del grup Balfegó més dues embarcacions de l'Ametlla i una francesa que s'han associat podran pescar 600 tones aquest any. El conseller d'Agricultura i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha nomenat l'ampostí Pere Vidal director dels serveis territorials a les Terres de l'Ebre. Vidal es va incorporar divendres a la seu dels serveis territorials a Tortosa, on es va presentar al personal del departament, tot i que el seu nomenament no sortirà publicat al DOC fins d'aquí a uns dies. Agricultura i Medi Natural mantindrà a les Terres de l'Ebre les dues seus, una a Tortosa, que abans era d'Agricultura, i una altra a Amposta, on hi havia medi ambient. La problemàtica del sector arrosser, amb la plaga del cargol poma i la mortaldat d'ostra que pateixen els productors del Delta de l'Ebre, així com la crisi de preus que viu el sector agrícola, són els principals temes que haurà d'afrontar el nou director dels Serveis Territorials d'Agricultura. Les nuclears inicien aquest mes la prova de resistència. Les centrals nuclears europees han de començar abans de l'1 de juny, les proves de resistència que garanteixen que no es poden produir accidents com els de la nuclear Fukushima, segons el document aprovat a la reunió celebrada dijous i divendres pel Grup Europeu de Reguladors de Seguretat Nuclear, un organisme en què participa el Consell de Seguretat Nuclear de l'Estat espanyol. Les proves de resistència inclouran fenòmens naturals com ara terratrèmols i inundacions, així com les conseqüències d'altres successos motivats per agents externs a les centrals, com per exemple accidents aeris. L'accident de Fukushima va posar en evidència que les centrals nuclears poden estar exposades a riscos superiors als que s'havien previst en algunes de les normatives de seguretat en vigor actualment. És especial les noves revisions han de confirmar que les centrals poden superar diverses situacions de risc encadenades, com les que van afectar la central japonesa amb el terratrèmol i el posterior tsunami que van provocar paral·lelament el tall general del subministrament elèctric a la regió. El GERS ha proposat també que s'analitzin altres riscos, com ara els atemptats terroristes, encara que aquesta amenaça haurà de ser supervisada des d'altres instàncies. El text definitiu sobre l'abast de les proves de resistència serà analitzat per la Comissió Europea el pròxim dia 18. El GERS presentarà el primer informe sobre les proves de resistència al Consell de la Unió Europea el 10 de juny i la Comissió Europea hauria de presentar al Consell Europeu l'informe que elaborarà al seu torn el 9 de desembre. I continuem parlant d'energia nuclear. La central nuclear de Vandellòs 2 ha fet a 8:45 del matí d'aquest diumenge una nova aturada no programada després de detectar que la vàlvula del ruixador del pressionador estava lleugerament oberta i no permetia la regulació correcta de la pressió del sistema primari. Segons informa el Consell de Seguretat Nuclear, es tracta d'una aturada segura i en ple procés de refredament que es necessita per reparar la vàlvula. Fa menys de 10 dies, el passat 6 de maig, la planta també es va aturar per motius de seguretat a causa de problemes amb el controlador electrònic de la unitat de refrigeració del sistema d'aigua. La central nuclear va estar aturada durant 3 dies. I anem ara cap a Sant Carles de la Ràpita. Mina Som Cuina és el nom d'una nova cooperativa formada exclusivament per dones aturades de Sant Carles de la Ràpita i que oferirà serveis de càtering a escoles, institucions i particulars. La iniciativa compta amb el suport de la Federació d'Associacions de Dones Rurals i l'Ajuntament de la Ràpita dins un projecte pioner a nivell de l'Estat. En els darrers anys s'han estat formant en manipulació d'aliments i cuina, entre altres cursos que han durat 650 hores i han anat a càrrec de de la Federació d'Associacions de Dones Rurals, FEDEMUR. Actualment ja disposen d'un pla d'empresa, d'un estudi de mercat i d'un principi de carta de menús. També han iniciat converses per oferir els seus serveis a menjadors escolars, organismes públics i empreses privades. El projecte és una iniciativa de FEDEMUR a nivell estatal que s'està duent a terme a uns pocs municipis de diferents comunitats autònomes. En el cas català, l'escollida va ser la Ràpita, ja que el municipi pateix un índex elevat d'atur femení. La iniciativa ha comptat amb una subvenció de 600.000 euros de la Unió Europea que ha servit per a la formació i l'equipament de les cuines ubicades en uns baixos de vora 150 metres quadrats cedits pel consistori rapitenc. Les participants van ser seleccionades fa un any entre un total de 57 dones preinscrites d'entre 22 i 50 anys i residents a la població de la Ràpita. Totes elles van haver de passar prèviament un test psicotècnic i per a la selecció final es van prioritzar col·lectius d'aturades de llarga duració o en risc d'exclusió. Tot i que tutelades per FEDEMUR durant un temps, les participants s'hauran de fer càrrec de la producció i la gestió del dia a dia de la cooperativa de serveis de càtering. I tractem ara una altra informació de proximitat. Foment adjudica per fi l'acabament de la set fins a Vandellòs. El Ministeri de Foment va anunciar ahir l'adjudicació de l'últim tram de l'autovia A7 en direcció sud entre l'Hospitalet de l'Infant i la central nuclear de Vandellòs, a l'empresa CRC Obras y Servicios. Un tram construït des de fa gairebé 2 anys, però que no havia entrat en servei per uns problemes d'estabilitat de talussos que van obligar al Ministeri, que primer se'n va intentar sortir amb una modificació del projecte original, a redactar-ne un d'específic. Tot plegat en el context d'aturada de l'obra pública fa que les obres comencin, si ho fan en breu, amb un retard considerable que no permetrà resoldre el problema del punt negre del Coll de Balaguer fins passat l'estiu. Foment no parla ara de terminis d'execució, però la previsió era d'uns 4 mesos. La rehabilitació d'aquest últim tram, de 9 quilòmetres, es farà per gairebé 1 milió menys del que preveia la licitació, que pujava a 5,1 milions i consistirà, bàsicament, a fer nous drenatges per evitar la infiltració d'aigua de pluja als terrenys del talús, construir un nou mur de contenció i barreres de protecció de motoristes, canviar el pendent del talús i condicionar l'enllaç entre l'autovia nacional i la Nacional 340 a l'altura del complex nuclear. Allà, fins ara, sí que es podia agafar l'autovia en direcció nord fins a l'Hospitalet, però només amb un carril operatiu. La calçada del sentit sud ha estat completament tancada durant aquests gairebé 2 anys, i això que el delegat del govern estatal a Catalunya confiava quan va obrir el tram entre Mont-roig i l'Hospitalet, el que va alliberar sobretot el nucli de Miami Platja a tenir l'autovia del tot oberta abans que s'acabés el 2009. També s'han de construir torres elèctriques i canviar un transformador per adaptar a la normativa la línia elèctrica que travessa l'autovia. L'última previsió de carreteres de l'Estat era obrir aquest últim tram durant aquesta primavera, però ja no serà possible. Temps ara dels esports. Parlem ara del primer equip de la Cala. La Cala guanya per 0-4 al Roquetenc B, però haguessin pogut ser molts més. El partit que enfrontava l'Ametlla de Mar amb el Roquetenc B tenia dues parts ben diferents. En la primera, els locals, ben situats al camp, impedien que el joc a l'Ero fos fluid i, per tant, no es disposessin de gaires ocasions de gol. Així s'arribava al descans amb el 0-0 inicial. Però a la represa, els caleros sortiren amb més intensitat i disposats a posar setge a la porteria local. I al quart d'hora, el juvenil Edgar obria el marcador amb un gran gol. A partir del gol, els locals anirien en busca de l'empat, deixant molts espais a l'esquena de la defensa, fet que aprofitarien els de Juanjo Balfegó per a aprofitar la velocitat dels davanters. I a poc anirien arribant les oportunitats i els gols, obra de Morillo, Robert i Àngel. Només la falta d'encert als metres finals i als pals impedirien que la victòria fos molt més àmplia. Així doncs, 3 punts més que permeten a la Cala esperar el derbi amb el Perelló de la propera jornada, quarts a la classificació, a només 2 punts el tercer, el Santa Bàrbara. I després d'aquesta crònica facilitada per Víctor Borràs, repassem els resultats d'aquesta jornada 32. Roquetenc 0, l'Ametlla 4, tal com comentàvem. L'Amposta empata 1-1 amb el Vilalba. L'Olímpic Mora d'Ebre 3, Pinell 0. L'Alcanar 2, Camarles 2, Flix 0, Benifallet 2, Santa Bàrbara guanya per 5-1, el Corbera d'Ebre, Masdenverge 2, Deltebre 3, Perelló 2, Móra la Nova 1 i Batella guanya per 3-2 a l'Horta de Sant Joan. Per tant, la classificació queda de la següent manera. Olímpic Móra d'Ebre, líder amb 77 punts, el segueix el Pinell amb 71. Santa Bàrbara en tercera posició té 60 punts. La Cala en la quarta posició té 58 punts, el segueix Vilalba amb 56. Després del Tebre amb 54. En la setena posició es troba el Móra la Nova amb 52. La mateixa puntuació, 52 punts, té el Perelló amb 8a posició. El segueix el Corbera d'Ebre amb 51. Després el Camarles amb 50 i Horta de Sant Joan amb 49. A la 12a posició es troba el Batea amb 41 punts. Després Benifallet amb 31, l'Amposta amb 30, l'Alcanar amb 28, el Roquetenc amb 21, el segueix Flix amb 15 punts i tanca la classificació el Masdenverge amb 10. I d'altra banda, recordem que aquest passat diumenge va haver el campionat de conducció eficient a Calafat. El circuit de Calafat de l'Ametlla de Mar va rebre ahir la tercera cursa del campionat de conducció eficient Ecosèries. En aquest campionat no guanya el més ràpid, sinó aquell pilot que condueix de manera més eficient. Hi participen una vintena de vehicles de sèrie, elèctrics, prototips i híbrids. Ecosèries és el primer campionat d'aquest tipus en circuits permanents de l'Estat espanyol i un dels primers d'Europa. Repassarem l'actualitat d'aquest dilluns en forma de titulars. En el bloc electoral, Convergència i Unió presenta el programa electoral a les urbanitzacions. La gestió econòmica, cavall de batalla dels socialistes a aquesta campanya. Altres informacions de proximitat de l'informatiu. Les tonyineres surten a la mar. Durant prop d'un mes, les 6 embarcacions de l'Ametlla de Mar pescaran aquest apreciat túnid del Mediterrani. A comarques, les nuclears inicien aquest mes la prova de resistència. Les centrals de tota Europa hauran de superar les exigències de seguretat derivades de l'accident de Fukushima. Segon incident consecutiu en menys d'un mes a la central nuclear de Vandellòs 2 que obliga a parar la planta. A la Ràpita, un grup de dones s'alia per crear una cooperativa i sortir de l'atur. Foment adjudica per fi l'acabament de la 7 fins a Vandellòs. Les obres per posar en servei l'últim tram arriben 2 anys després de l'obertura de l'autovia entre Montroig i l'Hospitalet. I als esports, la Cala guanya 0-4 al Roquetenc B, però haguessin pogut ser molts més els gols. També hem repassat els resultats d'aquesta jornada 32 i hem recordat que aquest diumenge va haver el campionat de conducció eficient a Calafat. Això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns al control de sons, acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.